Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Salutacions també del Jordi Carretero a les vies de so, avui del Ferran Capdevila a la producció i del Pol Brugueroles a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. L'educació, com sabem, és una realitat ben complexa. I en tot aquest entramat, en què la família és un subjecte fonamental, les escoles concertades, i particularment com a majoritària l'escola cristiana, representen un signe de garantir la llibertat d'ensenyament dins aquesta pluralitat que empara el fet que l'educació, precisament, comença en la família. La Fundació Escola Cristiana de Catalunya ha enviat ara fa uns dies una carta als pares i mares dels 250.000 alumnes que escolaritza dins els seus 400 centres, un escrit en què els demana ajuda davant el que qualifica de campanya actual per desacreditar aquests col·legis. Són línies de pensament, les que volen acabar amb l'escola concertada, que es manifesten darrerament amb força en l'àmbit polític, social i també en l'educatiu, a favor de la desaparició d'aquesta escola concertada i perquè només hi hagi centres públics. Hi havia la tradicional tensió entre escola pública i escola privada abans que es posessin en marxa, ara ja fa uns quants anys, els concerts educatius, és a dir, la participació de l'administració per finançar les places escolars d'aquestes grans obres que donen un servei no només a les famílies i a la seva llibertat, sinó a tota la societat i al sistema educatiu. Volem reflexionar avui sobre això, sense perdre de vista que la iniciativa social és una garantia, sense desconsiderar, lògicament, l'escola pública per a la llibertat d'ensenyament. I ens acompanyen avui per comentar aquesta actualitat Miquel Mateo, secretari general adjunt de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda, gràcies.
També és amb nosaltres Daniel Arasa, president de la Plataforma per la Família Catalunya ONU. Bona tarda, senyor Daniel Arasa.
Molt bona tarda.
Gràcies. També tenim amb nosaltres Josep Miró i Ardèvol, president de l'Associació E-Cristians. Bona tarda.
Bona tarda.
I per completar les presentacions, saludem Josep Oton, que és el president de l'Associació de Catedràtics de Secundària de Catalunya. Bona tarda.
Bona tarda.
Bé, primer de tot, què va fer l'escola cristiana ara fa uns dies? Ha tingut força ressò a les xarxes socials, amb moltes famílies que han expressat el seu suport, i no sé si ens pot dir si hi ha hagut ja resposta de les famílies a aquesta carta. Anem per parts.
Sí, anem a... Pel que sabem, és a dir, això neix d'una preocupació que ja s'ha anunciat abans, aquest discurs que s'està instal·lant a la societat cada cop més beligerant contra l'escola concertada, i s'ha de dir que són les quatre institucions representants de les titularitats les que han fet aquesta carta.
Disculpi, és veritat, sí. És de l'escola concertada, l'escola cristiana té la iniciativa, però les altres hi donen suport, per entendre'ns.
És una iniciativa compartida, és una preocupació que a tots plegats ens concerneix, i per tant les quatre institucions decideixen enviar la carta als pares, fer-los més que res conscients d'aquest problema, d'aquesta necessitat, i esperant que, si s'ha de menester el seu ajut més concret, es faci. Estem parlant, efectivament, nosaltres representem el 66% del sector, són 260.000 alumnes, però l'escola concertada són 355.000 alumnes, i l'alt privat 450.000. Per tant, sí que és una situació que afecta uns centenars de milers de famílies d'aquí de Catalunya. Ressò a la premsa n'ha tingut, i també ara estem rebent de les diferents escoles, les diferents famílies, doncs, bueno, s'interroguen, qüestionen, pregunten, i estem en aquesta situació d'esperar aviam què és el que acaba passant.
Quina valoració fan els altres d'això, d'aquesta iniciativa, i de la situació actual en general?
Bueno, jo diria que en principi molt bé que es faci, perquè cal sortir a defensar aquesta escola concertada, però no només perquè la té tal institució, perquè és de l'Església, és perquè és dret dels pares a escollir l'educació pels seus fills. O sigui, el nucli no està en què és d'uns o dels altres. El nucli està en el dret dels pares. Que això, precisament aquests grups que ataquen això, primer volen treure aquesta llibertat dels pares. entrada. Segona, hi ha objectius molt clars, l'Església. I van liquidar, que és això, volen començar per l'escola diferenciada, perquè això pot ser més fàcil, són unes quantes escoles, a veure si primer aquestes, però l'objectiu són totes. No? Allò és per començar, és l'aperitiu només, però l'objectiu és totes. Per tant, adoptar una posició de defensa partint dels principis i explicant molt clarament que això no és cap privilegi, no és cap privilegi, sinó que és simplement retornar a les famílies, a la gent, uns recursos. O sigui, no estan donant diners a les escoles, això no és veritat. Això són, estan, en tot cas, l'Estat o la Generalitat s'estalvia diners en aquestes ajudes a les escoles concertades perquè a les escoles públiques n'hi costen molt més. Que això no vol dir anar contra l'escola pública, eh? Molt bé, l'escola pública, és fantàstic. Però no és veritat que aquestes siguin distorsionadores.
I que sigui de qualitat l'escola pública i,
totalment,
si cal, que es potenciï.
Sí,
no?
Sí, totalment. Mm.
Senyor Miró, senyor Ton.
Sí, jo voldria recordar que això ve de lluny, no? I que potser el problema de fons és que segurament la part de la societat, que jo crec que és àmplia, que creu que efectivament aquest dret, com deia en Daniel, dels pares s'ha de fer efectiu i s'ha de preservar, potser tindria d'haver donat resposta molt abans, perquè quan els debats de l'Estatut, no sé si ho recordeu...
Uh-huh. Ara fa més de 10 anys.
Uh-huh. Doncs aleshores ja, amb el títol primer, es va estar a punt d'aprovar un articulat que liquidava, de fet, l'escola concertada. Ho deixava tot com una funció de l'administració pública. I, en tot cas, el que obria la porta aquella era que fos l'administració pública la que exercís a través d'una concessió el concert, que és molt diferent. I que va ser una intervenció a última hora d'en Duran Lleida, que no era diputat al Parlament de Catalunya, però qui va anar i va plantejar que Unió retirava del debat de l'Estatut si això tirava endavant. Clar, això era un problema més gros que l'altre i així es va salvar. Però vull dir que aleshores ja s'anava d'un pèl. I aleshores cal dir que en principi hi havia Convergència, que era molt més forta que el que és ara i que tenia una predisposició favorable, però que en aquest cas, en aquesta predisposició favorable, no va funcionar fins que un dels seus components va aixecar, doncs, la bandera vermella i va dir per aquí no s'hi pot passar. Aleshores, aquesta bola ha anat creixent. I a mi em sembla que continuarà creixent fins a transformar-se irreversible i l'escenari de les properes eleccions, siguin abans o després de l'estiu, doncs segurament donaran lloc a un govern que, per dir-ho d'alguna manera, serà molt poc amant de l'escola concertada. Perquè, a més, a l'escola concertada se la pot matar de moltes maneres. No cal anar d'una forma oberta a fer-li desaparèixer el concert. Pot ser allò de la granoteta, no? Amb l'aigua, doncs, tèbia i anar-lo coent, i així tot tindrà un toc menys dramàtic i, per tant, una major indiferència social. A mi em sembla que és un problema greu que està sobre la taula i que és molt bona la iniciativa.
La de la carta, en aquest cas, de l'escola...
Sí, la de suprimir l'escola concertada.
No, ja l'hem entès, ho dic, perquè...
Però que si no té continuïtat i gruix, aquesta bola de neu no s'aturarà.
Mm-hmm. Mm-hmm. Senyor Josep Oton, com veu vostè aquest problema?
Sí, jo parlo des de la pública, evidentment, i també... Crec que un dels temes, penso que és on està la clau, és que es polititza l'educació. És a dir, darrere d'aquesta iniciativa de contra la concertada, el que hi ha és un model social, i que la manera més fàcil de plantejar-lo és parlant de l'escola com un cavall de batalla, com una bandera. No? I crec que una de les primeres coses que hauríem de fer és intentar evitar que es polititzi el sistema educatiu, que es polititzi l'escola. I normalment es fa perquè es té molt poca confiança en la pluralitat de la societat. És a dir, sembla com que no pugui ser que hi hagin opcions diverses. I algunes opcions polítiques que defensen, diguéssim, completament l'escola pública, obliden, per exemple, per exemple, un model d'escola que s'utilitza molt és l'escola moderna de Ferrer i Guàrdia. que en el seu moment era escola privada, no era escola pública. És a dir, no s'està dient que escola pública, s'està dient un model concret d'escola que sigui utilitzant la xarxa pública perquè sigui tot arreu, però que és un model que en altres èpoques potser han sigut escoles privades.
Mm? Bueno, potser en aquest aspecte, si em permet, era escola privada, efectivament, però el que hi ha al darrere encara explica més la ideologia dels que poden, perquè evidentment que l'escola moderna, si es caracteritzava, era per una agressivitat anticristiana, anticatòlica, claríssimament, i amb una visió maçònica.
Sí.
Jo no dic si ell era maçó o no, que és una discussió, no hi entro. Però, en tot cas, les línies que es desenvolupaven anaven per aquí. Per tant, aquests que volen liquidar tota formació cristiana o catòlica van per aquí, transmutaran, passant l'ideari que tenia aquella escola privada a la pública,
exacte,
però en tot cas per liquidar l'altra.
Exacte. Jo el que vull dir és aquesta trampa, no? Que no s'està defensant la pública, s'està defensant un model d'escola concreta, independentment de la titularitat, perquè en aquella època era titularitat privada.
Sí. Per tant, aquest és el problema, i segons vostè, senyor Ton, d'aquí ve una mica la qüestió ideològica, no? De voler erradicar l'escola concertada o de voler uniformar, no? El sistema,
exacte,
de centres educatius. Senyor Mateo, volia tornar a comentar alguna cosa.
Sí, com comentava el senyor Miró, el debat ja ve de lluny, no hem d'oblidar el debat constitucional, quan el seu article 27 es va debatre sobre la llibertat d'educació, aquella expressió, diguem-ne, pactista que... llibertat d'educació, educació per tots, perquè és un debat consistent, molt, molt important, perquè, clar, l'educació no és neutra. L'educació respon a molts interessos, entre ells els polítics. I podríem dir que això és el centre de gravetat de molt debat que entenc que encara no està resolt. Aquí a Catalunya, a banda de que a l'Estatut finalment es va salvar aquest articulat dient que era un servei d'educació d'interès públic, el servei educatiu d'interès públic, que és el que recull l'Estatut, que això té una connotació molt important, perquè si ens anem al concepte de servei públic, aquí ja veiem la primera intenció de que l'Estat sigui el que s'apropiï d'aquest servei educatiu, és a dir, apartant, marginant qualsevol iniciativa que no sigui l'estatal. Això ja ve de lluny.
Sí, el concepte servei públic tenia una intencionalitat, un matís, que no és el mateix que...
que d'interès públic.
D'interès públic, efectivament.
Clar. Que en un cas, si és de servei públic, la titularitat del centre és estatal, i en tot cas tu fas la concessió d'acord amb els criteris que estableixis, a qui vulguis, però aquí els pares no intervenen per res.
Clar, aquesta és la qüestió.
Mentre que si és d'interès públic, és el reconeixement d'una activitat social que té un valor, doncs, això, que és, diguem-li, d'interès general o, millor encara, de bé comú. Aquesta era la diferència important.
Com cada dia des de Ràdio Estel fem una pregunta, l'enquesta que trobeu a radioestel.cat: consideres necessària l'escola concertada per al futur de l'educació? Teniu tres possibles respostes. Sí, perquè els seus centres surten de la llibertat de les famílies per triar un model. Podeu dir no, perquè poden crear tensions innecessàries en el sistema educatiu. O bé sí, sempre que arribem aviat a la gratuïtat total i que es potenciï també l'escola pública. Ara parlem del tema del finançament, també. Però, de moment, les respostes dels oients estan sent molt clarament favorables a la primera opció. 80% sí, perquè els seus centres surten de la llibertat. Bé, animem els oients a votar fins a les 8, que és quan s'acaba el programa. Tenen temps. I també fins a les 8 del matí de demà per votar en aquesta enquesta o enviar-nos els comentaris directes. Consideres necessària l'escola concertada per al futur de l'educació? És la pregunta que fem avui a Ràdio Estel. I potser m'agradaria preguntar-li el senyor Mateo i els altres també, si volen o poden respondre, com funciona actualment el concert educatiu? Perquè teòricament és una participació de l'administració pública perquè les famílies no tinguin una càrrega econòmica. Teòricament no es cobren quotes, no, a les escoles concertades.
A veure, el concert educatiu no és més que l'expressió d'un dret, un dret que està reconegut estatutàriament a la Llei d'Educació de Catalunya, també la Constitució, el dret a elecció de centre. Per fer efectiu aquest dret, el que, a partir d'aquest principi de que l'ensenyament bàsic és gratuït, doncs l'Estat el que fa és adquirir aquesta obligació d'ajudar a les famílies perquè aquest ensenyament no els representi un cost econòmic. La gratuïtat, que ha de ser total, realment no és així. Des que es va aprovar la Constitució i es van desplegar les primeres lleis orgàniques, com en el seu moment la LODE, anteriorment la llei de centres docents, que era de l'OCDE, en cap moment això s'ha aconseguit. I actualment, com aquesta situació, que ja dura més de 30 anys, no està resolta. la gratuïtat no és real, l'aportació que fa l'Estat al cost de la plaça pública no la cobreix al 100%, haig de dir que la mateixa consellera d'Ensenyament, amb unes declaracions que jo entenc doncs, molt valentes, perquè per primer cop i de manera pública es reconeix que el concert educatiu no financia la totalitat del cost de la plaça escolar, ho va fer amb unes declaracions al diari Segre fa unes setmanes, és el reconeixement clar i evident de que el finançament no arriba a cobrir el cost total de la plaça escolar. Hi ha estadístiques que parlen de que l'Estat, en general, com a promig, aporta 6.900 euros, quasi bé 100.000 euros a una plaça pública, i 3.900 a una concertada. Això és menys de la meitat. Podem considerar que aquesta situació, evidentment, és objectiva. El cost de la plaça, per una organització que tinguis molt o poc diferent, hauria de ser anàloga, hauria de ser la mateixa. Què fan les escoles que estan impartint aquest servei que teòricament és gratuït i no els arriba la gratuïtat, comptant la col·laboració dels pares? Si els pares no hi col·laboren en el cost, en finançar aquests costos, doncs l'escola concertada no té viabilitat. I no té viabilitat per aquest incompliment de gratuïtat total. L'escola concertada cobra quotes? Sí. S'ha de dir que el cobrament de les quotes també és legal. La llei permet cobrar quotes. L'escola concertada no s'apropia d'uns diners que no li corresponen. El que passa és que, tant de bo que aquestes quotes estiguessin molt més ajustades al cost real de la plaça per no suplir la mancança de l'Estat.
Naturalment. I, evidentment, també el sistema permet les escoles privades, que d'aquestes no n'hem parlat, però que també existeixen, les que no tenen el concert educatiu, i si els pares, gràcies a Déu, tenen uns recursos per invertir en educació dels seus fills, també les poden fer servir, com també l'educació diferenciada, a la qual es referia el senyor Daniel Arasa. Però tot això a vegades topa amb un debat que s'eternitza molt.
Que se'n surt inclús una mica, com ha dit molt bé el Josep, és d'aquí, es polititza, és a dir, no s'entra en aspectes de pedagogia i no s'entra en una anàlisi raonable sobre aquest tema econòmic. És a dir, escolti'm, què costa una cosa i què costa l'altra? Els perquès, que potser hi haurà elements opinables, però en tot cas el que està clar és que no és allò de dir és que a la passa de concertada, si la pública són 6.900, l'altra són 6.700. No, si estem parlant de la meitat. És clar, aleshores, no hi ha cap possibilitat de que qualsevol escola concertada, si no té d'una forma o d'una altra, ho vestirà d'una manera o vestirà d'una altra, uns ingressos complementaris. Aleshores dius que, llavors dius que hi ha segregació. Hi ha segregació perquè vostè la fomenta. Si vostè vol exigir que l'escola concertada sigui gratuïta total, doncs doni les mateixes quantitats que l'altra. I aleshores exigeixo.
Sí, però durant molts, molts anys això s'ha acceptat. O sigui, el problema no és únicament que uns vulguin carregar-se la història aquesta, que se la volen carregar, com deies abans, per una concepció és que només l'ensenyament només pot dur-se a terme des de la perspectiva de l'Estat. És l'Estat qui ha de vetllar per l'ensenyament. I que això té una arrel il·lustrada i té una arrel, doncs, de secularització, etc. Però és que el fet de que el cost de la plaça no cobria, aquest és un fet públic i notori de fa molt de temps, i que hi ha...
Des que existeixen els concerts educatius, vaja.
I almenys des de que hi ha estudis que posen de relleu aquesta diferència. Però això, en lloc de plantejar-ho com un fet discriminatori en el sentit de que no existia la gratuïtat i de plantejar-ho com un estalvi pels pressupostos públics perquè reduïa la despesa educativa, perquè el trasbàs de totes aquestes places a l'educació multiplicaria a l'educació el pressupost a cobrir el 100% per l'administració multiplicaria el cost, això ha generat una situació d'acceptació d'una situació que no és bona, però, a més de no ser bona, es deixa, o s'ha deixat la iniciativa en mans dels que fan el discurs sobre que regalen diners a l'escola privada, sobre la discriminació que això representa, quan tindria de ser l'ofensiva tindria de ser en sentit contrari, no? Aquesta és el, aquest és un problema de fons. I això afecta el conjunt de, diguem-li, de la gent que veu les coses d'una determinada manera. Sembla com si la conformitat amb l'estatus que hi havia hagi primat sobre voluntat de crear un marc de referència diferent a l'hora d'analitzar quina és la situació real de l'escola concertada a la nostra societat i d'on neix i com s'alimenta econòmicament.
Suposo que també les administracions hauran de regular una mica l'equilibri, no? És a dir, garantir que hi hagi un mínim d'escola pública. Això també és veritat.
Bueno, no és una qüestió de mínim, que tot ciutadà té dret a tindre una formació i, per tant, els organismes públics tenen l'obligació de satisfer.
De garantir.
Sí, garantir. Si no pot ser per privada, ha de ser per pública. Però això, aquest és el principi. No està d'afavorir l'escola, sinó els drets del nen o de les famílies.
Sí, sí. I si n'hi ha molts que trien concertada, doncs exacte, potser la pública la no serà tan necessària, no? Diríem. Sí, senyor Mateu, senyor Ton...
Hi ha una matització, per exemple, hi ha una cosa que m'amoïna, quan es parla això de l'escola privada i que la concertada acabi sent privada, etc. No? Perquè si llavors ens fixem en països que existeix d'aquesta manera, que l'escola, diguéssim, de titularitat privada és, no és concertada, el que es generes és escoles d'elit, i tens, sí, sí, clar, la classe mitja no té accés, diguéssim, i hi ha unes escoles d'elit que són les que aniran els futurs dirigents de les empreses, no sé què, i fent un discurs teòricament progressista s'acaba generant aquesta disfunció. Jo crec que l'equilibri, que és l'equilibri que ens trobem, permet que, com deia Daniel, que tots els nens puguin anar a una escola de qualitat, que tinguin accés, sigui de titularitat privada però concertada o pública, etc, que tothom tingui aquest accés i que després, al futur, d'aquestes escoles surti gent, bueno, que, en caràcter de gent, que no surtin, com estan passant en altres països, d'unes escoles determinades i que només d'aquelles escoles surten els que després seran ministres.
Potser hi ha el gran error d'identificar escola concertada amb ideologia o amb religió, fins i tot, perquè aquí em sembla que tothom té clar que la formació en la pròpia creença religiosa és d'un altre àmbit, moltes vegades. Estan les parròquies, en el cas de l'Església Catòlica, o altres instàncies. L'escola no, pot tenir un ideari, però...
Oh, no, perdona.
Però no formen la fe, necessàriament.
No, perdona.
Digui,
això
senyor Miró.
Això depèn de la voluntat dels pares.
Naturalment.
Si tu et poses a determinar com a poder públic quin és el tipus d'ideari dins els marcs de la Constitució i que tu vulguis, d'uns límits naturals, evidentment, però si tu et poses a determinar quins són els idearis dels pares que poden tenir traducció o no a l'escola, estàs acabant amb el dret dels pares. Tu no pots dir, escolti, sí, miri, escola concertada sí, però no poden tenir un ideari que d'alguna manera expressi un sentit religiós.
No em referia tant a això, sinó al que és o sigui, clar, que hi hagi llibertat també de persones que potser no són creients, però valoren el bon fer de l'escola cristiana, per exemple.
Però això ja hi és. Això, l'escola cristiana és la part més important, però no és ni molt menys l'única.
Sí, no estem dient que no funcioni,
No, però et subratllo el que deies per demostrar que almenys tal com ho deies... jo no hi estava
gens d'acord, sí. No,
també, per dir-ho clar, no?
També una mica per aclarir que una cosa és formació general i una altra cosa és catequesi o educació en la fe o ideologia. Em referia a això, a aquesta separació.
És que aquí hi ha una qüestió, crec que és essencial, que el debat neix d'un dret que és fonamental, que no està només reconegut a les lleis locals o de països, sinó que són lleis internacionals que diuen que els pares tenen dret a educar els seus fills de conformitat amb les seves conviccions religioses i morals.
Això està clar, ho hem dit al principi del programa.
A partir d'aquest principi, el que és evident és que si algun estament monopolitza l'educació, monopolitzant-la, el que està fent és retallar aquesta possibilitat, perquè, evidentment, el monopolitzar serà marcar una tendència determinada del que sigui. Dit això, si ens creiem en aquest principi, el que s'ha d'aconseguir és que tots els nens siguin educats conforme a aquestes conviccions de les famílies, oblidant-nos i desterrant el debat pública-privada o pública-concertada. És que el debat no és pública-concertada o pública-privada. El debat és simplement l'expressió, la manifestació clara i contundent del dret que tenen les famílies, que tenen els pares, de triar una educació pels seus fills.
Exactament, exactament és això.
Queda clarit perfectament.
I si aquelles famílies d'aquella escola en concret consideren que allà els nens han de fer catecisme, han de poder fer catecisme. I si creuen que allà han d'estudiar marxisme, poden estudiar marxisme. Això, l'Estat no hi ha d'intervenir. És una potestat dels pares. Ara, si els hi ensenyen a com fer còctels Molotov per unes raons d'ordre públic, evidentment que sí, però això és una aberració, és una altra història.
Evidentment, això ja supera els límits.
Queda clar, no?
Queda clar.
No, no ens retallem nosaltres mateixos.
No.
Jo diria que he afegit un petit aspecte. Que ideologia, en el fons, en tenim, o en tenen tots. Totes. Allò que es deia, escola neutra, si recordeu, ara quasi no se'n parla, però fa 20 anys, neutra. Escolti'm, si, per exemple, el cas, l'aspecte religiós, que no és l'únic, l'aspecte religiós no hi és, també és una forma de fer ideologia.
Clar. I, per tant, excloure la dimensió religiosa. Avui, en el Mirador, ens estan acompanyant Josep Otón, president de l'Associació de Catedràtics de Secundària de Catalunya, Josep Miró Ardèvol, president de l'Associació de Cristians, Miquel Mateo, secretari general adjunt de l'Escola Cristiana de Catalunya, i també Daniel Arasa, periodista i president de la Plataforma per la Família Catalunya ONU. Només una qüestió, recordar que el període de preinscripció escolar comença ja, la setmana vinent,
sí,
o l'altra?
La propera setmana, el 16 de març.
El 16 de març.
Acabarà tot just la setmana anterior a la Pasqua.
La Setmana Santa.
La Setmana Santa, o sigui, la setmana anterior a les vacances, aquell divendres anterior. I avui estava previst que sortís publicada la resolució reguladora d'aquest curs, però no ha sortit en el DOC, estem esperant. És una cosa imminent, això començarà aviat.
Volia introduir un element que...
Sí, breument, si
collerà, collerà encara més aquesta dialèctica que no tindria de ser entre escola pública i escola concertada, no? Que és el descens de la natalitat. És a dir, en aquests anys de la Generalitat s'han fet moltíssima plaça a l'escola pública. La demanda futura, començant per baix, no serà suficient per cobrir-ho tot. I aleshores la manera que l'ensenyament públic pugui mantenir la seva quota i no reduir-lo serà restringint, fent més difícil la vida a l'escola concertada. I això, amb algunes poblacions, ja passa. És a dir, les poblacions de tamany mig, de grandària mitja-petita, que hi ha escola pública, com pràcticament a tot arreu, aquí la escola concertada, que era més petita que la normal, que tenia poques línies, aquí cada any ho passa més difícil. Em sembla que és així, no?
Sí, el senyor Miquel Mateo ho veu així. Potser és la manera que deia vostè, senyor Miró, d'escanyar, no sé si ha utilitzat aquesta paraula. Una de les maneres.
Una forma d'escanyar ràpidament és limitar les quotes i establir pressió sobre les quotes. Aquí s'escanya sense una tragèdia prohibicionista, no? Hi ha moltes maneres de matar puces.
Senyor Mateo, volia afegir alguna cosa. Ens queda poc temps.
El factor demogràfic és un molt important, el factor econòmic és un altre també molt important, que afecta de manera contundent a la classe mitjana, que realment és el pes i la sostenibilitat d'aquest país. Per tant, són dos factors que no ens ajuden gens.
Afecta a afegir un altre, conjuntural i extern, però que influeix. O sigui, ha hagut durant una sèrie d'anys un grup, un partit, una coalició, Convergència i Unió, que ha governat, ha tingut molt pes a Catalunya i aquesta ha volgut defensar sempre el sistema de concerts i demés. Sembla que aquest partit, el que ha sortit d'aquest partit, que ja no sé ni com es diu, té poques possibilitats en el futur. I sembla que els que substitueixen o que van endavant no tinguin massa bones
referències. Això és el que deia abans el senyor Miró.
De cara a lo que és
el proper govern que sortirà de les properes eleccions, que seran molt aviat, ho passaran, jo espero que no, però diguem-li, a l'escenari hipotètic és de gran dificultat, això és evident.
Bé, veurem què acaba passant i, en tot cas, el millor desig per l'educació. Recordem que el període de preinscripció escolar comença d'aquí uns dies, el 16 de març, i que la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, deixi'm dir-ho, senyor Mateo, posa en marxa aquesta campanya Tria Escola Cristiana, no? Una proposta perquè la gent, les famílies que vulguin, s'apuntin, coneguin les portes obertes als col·legis, etc.
Exacte, per quart any consecutiu hem de dir que les escoles s'hi han sumat i estem un altre cop, doncs endavant, aviam si és fructífera.
Sabem sabem que l'Escola Cristiana ha rebut un important suport a les xarxes, en els mitjans aquests dies. Des de Ràdio Estel també, modestament, fem nostre aquest suport en pro de la llibertat i, evidentment, el suport també a l'escola pública i a un ensenyament de qualitat. Gràcies, Miquel Mateo, Josep Miró i Ardèvol, Josep Oton i Daniel Arasa. Fins una altra. Bona nit i que vagi bé.
Gràcies a vostè.
Adéu-siau. Seguim a Ràdio Estel.